Ràdio Estel. És la una del migdia.
A continuació, us oferim el cant de la Salve, a càrrec de la comunitat benedictina de Sant Benet de Montserrat.
Salve.
Us hem ofert el cant de la Salve a càrrec de la comunitat benedictina de Sant Benet de Montserrat. Fra Valentí Serra, germà caputxí.
Bé, felicito a Ràdio Estel i Catalunya Cristiana pel seu itinerari, pel seu servei a la cultura del nostre poble, i és molt bonic, molt important que l'Església tingui una veu pròpia en la ràdio, en la premsa escrita, per poder aportar informacions des del seny, des de l'objectivitat i des de l'amor a la veritat.
Ajuda'ns a continuar fent-ho possible.
Truqueu al 93 409 27 70 o connecteu-vos a radioestel.cat i informeu-vos de com col·laborar-hi.
El Papa visita Bulgària i Macedònia del Nord. Al darrer número del setmanari Catalunya Cristiana analitzem els missatges de pau, diàleg i respecte en què va insistir el Papa Francesc en el seu darrer viatge. El món dels migrants i refugiats és una creu de la humanitat i la creu és tanta gent que pateix, va dir el pontífex després de visitar un centre de refugiats a les perifèries de Sofia.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter. Ràdio Estel. Llevar-se d'hora i estrenar l'actualitat, la informació i el dia. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a primera hora, el programa de Ràdio Estel, on t'expliquem tot el que ha passat i passa durant la jornada. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a primera hora, a Ràdio Estel, amb Joan Trias.
Rifer Cafè. Empresa dedicada a la foneria de campanes, la instal·lació de rellotges monumentals i la sonorització d'esglésies, col·legis, ajuntaments i institucions religioses. En motiu del nostre 50è aniversari, Rifer Rocafé dona les gràcies a tots els clients i amics que heu confiat en nosaltres. Continuem junts. Rifer Rocafé. Ens trobareu a Girona, Barcelona, Terrassa i també a rocafé.com.
Hi ha un destí que quan el visquis et costarà marxar-ne. Del 16 al 24 d'agost, vine al Perú amb el club Més Amics. Lima, Cusco, Puno, el Machu Picchu, la Vall Sagrada dels Inques, el llac Titicaca. Del 16 al 24 d'agost, al Perú amb el club Més Amics. Perquè al club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Ràdio Estel.
BMO Advocats, assessorament jurídic global i integral. Som al carrer Balma 171 de Barcelona. A BMO Advocats mantenim sempre el compromís d'una total transparència i una feina personalitzada i de proximitat amb el nostre client. Sempre informat, sempre actualitzat, sempre acompanyat. Troba'ns al 93 453 61 90 i a bmoabogados.es. BMO Advocats, perquè tu tries confiança. Més enllà de la parròquia, amb Joan Trias.
Molt bona tarda i benvinguts a un nou programa, una nova edició de Més enllà de la parròquia, que és on intentem anar-hi sempre des d'aquest programa, des dels micròfons de Ràdio Estel. Mentrestant, salutacions cordials de Toni Huguet, avui al control tècnic, de la responsable de producció, Virgínia Espadaler, i de qui us parla, Joan Trias. Avui, atenció, perquè parlarem de la Fundació Pere Tarrés amb Clara Seguí, tècnica pastoral, i Pere Vives, cap d'Educació Ambiental. Ens porten una proposta adreçada precisament a les famílies. En parlarem de tot plegat amb ells dos. I també parlarem en aquest programa de què significa el diaconat.
A Ràdio Estel, més enllà de la parròquia.
Mirin, la Fundació Pere Tarrés, amb 60 anys d'existència, deu el seu nom al beat Pere Tarrés, metge i sacerdot, que no va deixar indiferent a ningú per la seva entrega als altres i a la cuida dels malalts. I la Fundació Pere Tarrés, evidentment, en va prendre el nom i també la seva tasca. Avui tenim aquí a l'estudi de Ràdio Estel a Clara Seguí, ella és tècnica pastoral de la Fundació Pere Tarrés, i Pere Vives, cap d'Educació Ambiental. Molt bona tarda i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bona tarda.
Bona tarda.
Deixeu-me entrar una mica en la vostra feina, entendre què és el que feu dins la Fundació Pere Tarrés. Què vol dir una tècnica pastoral? Quina és la tasca que fa una tècnica pastoral?
Pues la meva tasca és la de dinamitzar i acompanyar les diferents tasques que fem, tant a nivell cristià com d'acompanyament espiritual de les persones a la Fundació.
Uh-huh. I el cap d'Educació Ambiental?
Bé, bàsicament, aproximar el medi ambient a totes les persones beneficiàries de la Fundació Pere Tarrés, des dels projectes de la Fundació, i també no només a Barcelona Ciutat, que és on tenim la seu, sinó també en el territori on hi tenim moltes instal·lacions, i per tant aproximar la riquesa d'aquest país a totes les persones que entren en contacte amb la Fundació.
Ara parlava d'aquests 60 anys d'història de la Fundació Pere Tarrés, però no parlava, perquè preferia que ho féssiu vosaltres, del que es dedica la Fundació Pere Tarrés, per qui no la conegui, tot i que és molt coneguda i porta molts anys d'existència al nostre territori. A què es dedica la Fundació Pere Tarrés? Quin és el seu missatge?
La Fundació Pere Tarrés, o sigui, té diferents projectes, però, o sigui, et centra la promoció de la persona, uh-huh, des del lleure. O sigui, és la promoció de la persona i el treball també que anem fent amb els infants. I tot això basat en els valors del cristianisme, de l'humanisme cristià, no?, que és la fons que ens inspira.
Dèiem que avui ens portàveu una proposta per la família, eh? Quina és aquesta proposta? I em miren amb ulls de voler explicar-ho.
No, la proposta és fer una estada familiar de colònies, uh-huh, i això amb la novetat de que en les colònies no participen només uns infants, sinó que no és una colònia pensada només per infants i joves, sinó que siguin els fills amb els seus respectius pares, és a dir, que tot el conjunt familiar, diguéssim, bàsic, participi de l'estada de colònies durant 4 o 5 dies en una instal·lació de la Fundació Pere Tarrés, dins d'uns programes que ja fa anys que fem de vacances en família, però en aquest cas amb una mirada en la fe, no? És a dir, veiem la importància de... Perquè tenim moltes famílies que participen dels programes, però a vegades cerquen aquests petits moments de treballar la fe dins del temps de vacances, i llavors vam pensar que podia ser una bona proposta, i parlant amb la Clara, doncs, bueno, ens vam engrescar i aquí la tenim en marxa.
Com beneficia per la família conèixer altres famílies i conviure-hi uns quants dies?
Jo crec que entre ells s'enriqueixen, no? És un moment de conviure, de compartir, de veure també com altres famílies, no?, viuen. I també l'experiència de fer és sempre una experiència comunitària. Uh-huh. Que és vera que aquí toca amb els dos aspectes, no? O sigui, una experiència de fer entre la família mateixa, no?, pares, fills, però també l'experiència entre altres famílies. Crec que pot ser molt enriquidor aquesta dimensió.
Sí. Deixeu-me que us pregunti si és una proposta molt nova, perquè a mi ara em dèieu unes colònies en família, eh? I a mi això no em sona que s'hagi fet.
Sí, sí. Hi ha programes de vacances en famílies, es fa a Catalunya bastant, uh-huh. Moltes entitats ho fan. Fundació Pere Tarrés ja fa més de 6 anys, si no m'equivoco, que ho fem. Sí, eh? Obert a tot el públic en general, públic familiar, algunes setmanes de juliol i bàsicament el mes d'agost. Ençà de la crisi econòmica, moltes famílies van optar per models, diguéssim, en casa de colònies en lloc d'anar a hotel i, per tant, això va disparar una mica la necessitat de crear aquests models de colònies en família, no? Però crec que sí que és el primer cop o de les primeres experiències que es fa amb aquesta mirada de treballar la fe entre els grups de famílies, no? Que és el que interessant, no? Perquè el que descobreixen les famílies en aquestes estades és que hi ha moltes altres famílies que també els hi passa el mateix que amb elles, no? És a dir, que ho trobem moltíssim. Els pares, pues mira, perquè al final acaben sent nens semblants d'edat, o semblants de barri, o semblants de ciutat, o semblants de Catalunya, com si diguéssim, i per tant els pares poden compartir entre ells moltíssimes coses amb un temps molt tranquil, molt flexible, molt lliure, sense l'estrès laboral d'entre setmanes, és a dir, en el temps de vacances. Aquesta és la gràcia, no?, del lleure, amb el temps de vacances entre famílies treballant la fe, que et seria una mica la idea.
Sempre en algun moment de la xerrada faig aquesta pregunta, i a tothom li fa gràcia perquè és que el nom del programa es diu tal qual, es diu així, però vaja, cal anar més enllà de la parròquia, per tant?
Jo crec que la parròquia és un lloc, no?, on es pot tenir l'experiència, però també hi ha altres llocs que també poden acompanyar en aquesta experiència, perquè també, no?, o sigui, el fet d'estar en famílies, estar enmig de la natura, crec que també això porta una experiència que potser a la parròquia no, però que suma, no?, és sumar entre tots.
Una persona que ja té la seva fe, que ja es considera molt cristià, que ja segueix els dogmes cristians de base, en què millorarà la seva fe en unes colònies com aquestes?
Bueno, ho podrà incorporar dins del seu període de vacances, que no sé si actualment ho està fent, no? Perquè el període de vacances a vegades es limita a una setmana o dues setmanes, no? I fas un viatge. Però la major part dels viatges no solen tenir aquesta mirada. Potser sí que hi ha parròquies que organitzen viatges amb aquesta mirada i, per tant, està perfecte les famílies que s'hi poden apuntar. Però potser ja doncs, les famílies estan barrejades amb altres persones que no van amb els fills, per exemple. I, per tant, és a dir, certes diferències en quant a poder treballar aspectes comuns i són. I en aquest cas volem promocionar això, no?, que siguin famílies doncs, de les parròquies, doncs, que es puguin trobar de colònies entre famílies semblants i puguem treballar la fe entre pares i fills. Evidentment, una fe que ja tenen treballada, però que tindran un temps d'estiu per treballar-ho també conjuntament, que probablement potser no ho estiguin fent.
Mm. Digue'm.
També sempre l'experiència de l'altre ens enriqueix. El tenir un espai on, no?, podem compartir també com el vivim, que a vegades no es tracta de créixer només en contingut intel·lectual o conèixer més de la fe, però la vivència de l'altre, com l'altre l'integra en el dia a dia, entre pares, mares, fills, filles, no? O sigui, crec que això també pot ser molt enriquidor, no? Que no només és a nivell teòric, sinó també a nivell experiencial.
I després el lloc on les proposem, eh? Això ho proposem fer-ho a la casa de Santa Maria del Roure, que està a Antoni Gros, eh? Allà a sobre de l'Esquirol, a la comarca d'Osona.
Poble magnífic, eh?
Clar, és un lloc ideal. Tenim Salt de la Foradada, tenim la Font del Faig, tenim la Vall de les Rutllades, és a dir, tenim uns entorns on treballar la fe, quasi et diria que inclús és fàcil, perquè a vegades no cal parlar massa i deixar veure l'entorn natural com el captes, no? És a dir, que volem treballar això, no?, el tema de vacances en família, però en l'espai natural i traspassant aquesta riquesa i aquesta contemplar la immensitat de la natura i aquesta transcendència, és a dir, que tots aquests aspectes hi seran.
Ara jo sóc d'una família amb pocs recursos, però vull fer aquestes colònies, vull passar-m'ho bé, vull estar amb vosaltres, amb diferents famílies. Com ajudeu a la família sense recursos?
Bueno, hi ha una bossa de beques, es pot mirar en alguns casos si es pot facilitar doncs, que hi pugui haver un percentatge d'aquest cost, diguéssim, que es pugui pagar des de la bossa de beques que tenim.
Escolteu, Clara Saí, tècnica pastoral, Pere Vives, cap d'Educació Ambiental. Què hem de fer si ens volem apuntar a aquestes colònies?
Doncs trucar a la Fundació Pere Tarrés al 93 430 1606 o entrar a la pàgina web www.pereterrés.org/vacances. Hi ha un banner que diu Vacances en Família i llavors allà ja vas seguint tot el procés de la pàgina web, t'inscrius, fas el pagament i t'esperem allà el dia 21. Això és del 21 al 24 d'agost.
Del 21 al 24 d'agost, ni més ni menys que Antoni Gros, un entorn magnífic, com dèiem, la Clara que em va dient, sí. Moltíssimes gràcies per venir i explicar-vos avui el Fem Família.
Molt bé, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Més enllà de la parròquia, els dissabtes a la 1 del migdia, a Ràdio Estel. BMO Advocats, assessorament jurídic global i integral. Som al carrer Balma 171 de Barcelona. A BMO Advocats mantenim sempre el compromís d'una total transparència i una feina personalitzada i de proximitat amb el nostre client. Sempre informat, sempre actualitzat, sempre acompanyat. Troba'ns al 93 453 61 90 i a bmoabogados.es. BMO Advocats, perquè tu tries confiança.
Segons Pitigrilli, el amor és un beso, dos besos, tres besos, cuatro besos, tres besos, dos besos, un beso y ningún beso. S'han atret just al mirar-se, sense haver-se dit res. És d'aquelles coses que la vida et dona, dos cops potser màxim tres. I és que els dos senten exactament el mateix. Tot el que viuran, tot el que faran, ho faran per ells, per ningú més. I al cap de poc, de menys d'un mes, s'aniran a viure un pis. Que bonica serà l'aventura dels dos, començar plegats al niu. I quan arribi la primavera, el mes de març, ella hi posarà flors, plantes, això diu, i faran sopars per inaugurar el pis. I així passaran l'etapa més feliç. L'amor és un petó i després dos petons i després tres petons. L'amor és un petó i després dos petons i després tres petons. Però quan arriba la primavera ja no hi queda llum al pis, no n'hi ha com per posar-hi plantes ni flors a dins. Les setmanes, els mesos van passant, la passió i la il·lusió s'allunyen, es fonen. Potser serà que van cansats, treballen massa, molt més del compte. I després de sopar els vespres, un llegeix al llit, s'adorm l'altre al sofà, i els dissabtes ja no esmorzaran al llit, amb la calma com abans, fins que els dos veuen que això ja està. S'abracen per últim cop i es prometen almenys llarga amistat. I els dos coincideixen que això no es pot perdre, mai es podran perdre, prometen no perdre's. L'amor és un petó i després dos petons i després tres petons i després dos petons i després un petó i després cap petó i al final cap petó. Això és l'amor. L'amor és un petó després dos petons i després tres petons i després dos petons i després un petó i després cap petó i al final cap petó. Això és l'amor.
més enllà de la parròquia.
I avui els dèiem que més enllà de la parròquia no parlarem de sacerdoci, sinó que parlem de diaconat. No sé si una de les vessants espirituals més desconegudes que el sacerdoci. Ara li preguntarem al nostre protagonista d'avui. Ja és aquí amb nosaltres Josep Maria Gómez del Perugia, diaca de la parròquia de Santa Maria Magdalena i de la parròquia Sant Joan Baptista de Viladecans, de Barcelona. Què tal? Molt bon dia.
Molt bé, bon dia. Bona hora.
És més desconeguda la feina d'un diaca que la feina d'un sacerdot?
Possiblement sigui per quantitat, no? Perquè sacerdots doncs, sempre n'hi ha hagut molt més, i el diaconat és quelcom que va sorgir del Concili Vaticà II, aquesta represa del diaconat, ja que el diaconat doncs, únicament doncs, l'exercien els seminaristes, el moment que, abans de ser preveres, doncs, durant un temps doncs, actuaven de diaques, no? Però el diaconat com a grau permanent a l'Església Llatina s'estableix doncs, a partir del Vaticà II.
Anem una miqueta més enrere en el temps i deixi'm preguntar-li què és el que la costa Déu.
Bé, això és l'experiència, no?, de la vida, com vas vivint la vida, com la vas veient, com la vas interpretant, i aquest sentit transcendent que en un moment donat doncs, veus que té un relleu important. Per tant, doncs, això és el que et fa doncs, créixer en la fe. I penso també he tingut la sort doncs, de créixer en una família cristiana, també doncs, en ambients de parròquia, de petit, i doncs, una mica més gran. I tot això t'ajuda doncs, a madurar davant d'aquesta transcendència, en la qual doncs, hi ha un dia que sents que hi ha una crida, i aquesta crida et demana una resposta i t'ho planteges.
Per qui anava ara, Josep Maria, com un dia es planteja que el seu és ser diaca?
Sí, doncs, mira, jo aquella època estava a la parròquia de la Mare dels Dolors i certament que, doncs, tenia la responsabilitat, doncs, bueno, el rector m'havia donat la responsabilitat de portar la Càritas, del Consell Pastoral, també, participava a la litúrgia, en diversos àmbits, i veig aquest que això és el que et fa prendre doncs, una mica doncs, aquesta posició. No? Estàs al servei de l'Església i, per tant, doncs, el diaconat encaixa molt, doncs, és el ministeri del servei i, per tant, doncs, des d'aquí és d'on sorgeix. Doncs. Possiblement, si jo no hagués viscut aquests ambients, no m'hauria plantejat el diaconat. No?
Ara em deia sempre al servei de la gent, eh? Quina és la feina d'un diaca?
Bueno, ja saps que el diaconat doncs, té aquelles tres vessants, no? La litúrgia, la paraula i la caritat. Doncs en tots aquests àmbits podem fer tot el que faci falta, d'acord amb les aptituds de cadascú naturalment i d'acord amb la realitat de l'entorn en què serveixes.
Com es treballa des de les parròquies per l'ecumenisme?
Bé, l'ecumenisme és una mica... És una mena de... I a vegades assignatura pendent, una mica aquesta assignatura que necessitem apretar molt més, que és com minoritària, no? Per mi, doncs, l'ecumenisme és una necessitat perquè, doncs, em dol molt doncs, veure que entre cristians doncs, estem separats, no? Cadascú en ambients diferents, en llocs diferents, situacions diferents, i tothom vol tenir la raó, no? Tothom en possessió de la veritat. I és molt curiós com des de la parròquia doncs, es pot treballar l'ecumenisme, en aquest cas jo almenys ho faig des de la parròquia de Sant Pere de Gavà, on hi col·laboro en aquest sentit amb un grup bíblic, i en allà ens trobem doncs, persones de diferents àmbits, no? d'evangèlics, catòlics, i compartim doncs, el coneixement de l'Escriptura, no? Especialment doncs, el Nou Testament, però també de textos de l'Antic Testament. I és molt bonic perquè cada vegada dones més compte que hi ha tantíssimes coses que ens uneixen, tantíssimes, i que val la pena doncs, treballar per aquesta unitat, perquè hi ha moltes vegades que la interpretació bíblica és que no té cap problema que sigui feta per un evangèlic o per un luterà o per un ortodox que per un catòlic. No?
Ara que em parlava de l'evangèlic, costa més comunicar, transportar la paraula de Déu ara en el segle XXI, que està ple de tecnologies, està ple de presses, d'estrès, m'atreviria a dir una mica?
Sí, penso que ens hem de posar al dia. Segurament ens hem de posar al dia, perquè la tecnologia avança més que nosaltres. I certament que doncs, aquí hi ha tot un front obert que ens està cridant, no? I potser nosaltres doncs, tenim aquests mètodes doncs, una mica més clàssics que, evidentment, no entren en aquest camp de les noves tecnologies, no, que esmentes.
Dit d'una altra manera, eh? Manquen joves a l'Església? Manquen joves a l'Església?
Clar, manquen joves a l'Església. Nosaltres sempre comparem, no?, i tirem anys enrere, i aleshores hi havia molts joves, i ara no n'hi ha, no? I aleshores aquest fenomen a què és degut? Doncs, francament, vol dir que no hi ha sintonia entre els joves i l'Església, no? I aquí hem de trobar elements, no?, elements que ens ajudin a restablir aquesta sintonia. Penso que els esplais hi tenen molt a veure, almenys tant a la parròquia de Sant Joan com a la parròquia de Santa Maria Magdalena, a Viladecans, doncs tenim esplais, i aquí hi ha un front obert que l'hem de cuidar moltíssim, no? L'hem de cuidar moltíssim, tant amb els monitors com amb els responsables, perquè l'esplai doncs, compleixi aquesta funció de lleure, però també aquesta funció de transmissió de la fe, no? de vivència de la fe, no?
Aquest és un programa Ràdio Estel, la més enllà de la parròquia, que ens agrada conèixer les parròquies a fons que ens visiten aquí a l'estudi. Per tant, deixi'm preguntar-li quines són les activitats pastorals que s'hi fan en unes parròquies com Santa Maria Magdalena i com la parròquia de Sant Joan Baptista de Viladecans.
Bé, jo diria que són activitats doncs, prou clàssiques, però prou interessants, no? El tema de les càrites, els temes dels grups de litúrgia, les catequesis, la càrites, ja ho dic, els esplais, no? Tot aquest àmbit característic que generalment mou la vida de les parròquies, no? I on hi ha molta gent que a vegades et queda sorprès doncs, de l'esforç que arriben a fer per tirar endavant doncs, les activitats.
Per tal de transportar aquesta fe, de fer de transmissors de la fe, cal anar més enllà de la parròquia?
Jo penso que sí. Les parròquies ens hem d'obrir. El Papa Francesc ens ho està reclamant. Diu que hem de ser missioners de la pastoral, no? I, per tant, ens hem de sortir portes enfora, no? I encara, doncs, ja ho sabeu, doncs, fa temps que ens ve parlant de les perifèries, no?, que hem d'anar fins a les perifèries. Naturalment, doncs, les parròquies hem de fer el treball a dins, l'hem de consolidar a dins, perquè, però aquest treball s'ha d'anar expandint cap a fora, perquè, a més, de tant en tant trobem tantes persones que ho reclamen, tantes persones que ho busquen, tantes persones que van desorientades, no?, i que, doncs, en molts casos, doncs, que he pogut, doncs, tinc la vivència, no?, doncs, que persones que han retrobat la fe, no?, i per tant, doncs, aquest camí és importantíssim. I això, si no se surt fora, moltes vegades les persones, doncs, no venen soles, no? A mi sempre em recorda, doncs, la imatge aquella que esmentava, doncs, el Papa Joan XXIII, no?, de la parròquia, la font al mig de la plaça, perquè s'hi pugui acostar tothom, no? Doncs aquesta aigua de la plaça l'hem de fer brollar a tots els llocs que puguem, no? No només al mig de la plaça.
I ho diu, deixi'm fer-me participar els oients que ens escolten. Segur que ho saben per la veu, però ho diu amb un somriure. Què és Cristians en Diàleg?
Cristians en Diàleg, bueno, només aquest intent, doncs, de posar tots els creients, no?, tots els cristians, doncs, saber-nos posar en sintonia. Vull dir, en definitiva, és tot aquest moviment ecumènic que ens ha d'ajudar, doncs, a ser uns, no?
Cal dialogar entre nosaltres. Abans, en aquest programa, ens visitaven des de la Fundació Pere Tarrés i ens deien cal posar-nos en comú les famílies aquesta experiència de la fe, eh? Cal fer més, això?
Jo penso que això no s'ha d'oblidar i que és un enriquiment, no? És aquesta comunió interna, és aquest entre nosaltres, doncs, compartir les vivències, compartir la fe.
Josep Maria Gómez del Perugia, diaca de la parròquia de Santa Maria Magdalena i de la parròquia Sant Joan Baptista de Viladecans, de Barcelona. Moltíssimes gràcies.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Fins la propera.
De la
parròquia, els dissabtes a la una del migdia a Ràdio Estel. BMO Advocats, assessorament jurídic global i integral. Som al carrer Balma 171 de Barcelona. A BMO Advocats mantenim sempre el compromís d'una total transparència i una feina personalitzada i de proximitat amb el nostre client. Sempre informat, sempre actualitzat, sempre acompanyat. Troba'ns al 93 453 61 90 i a bmoabogados.es. BMO Advocats, perquè tu tries confiança.
Del barri bé,
desconegut per molt,
hi ha un carrero amagat
on sovinteja un vell xaruc quan es fa fosc,
tipus misteriós, granament generós. Grans amics que s'han discutit per res i no saben com, no saben com demanar perdó. Cap lloc on anar a dormir i res a Déu per un recet. És el racó de l'esperança per molts que persegueixen un xic més de sort. Un dedo xot que regala il·lusió. Diuen que només el somiador, vida i somni són del mateix color. Inusual virtut d'on sense esperar res,
perquè no hem après
com és que està de més.
Gent que diu segur que xeré, no s'hi veu en cor, si no en cor, potser és massa fort. Condemnat sense cap oportunitat, sols per haver nascut en un altre lloc.
Una abstracció de la realitat. Recoabusits, portem a dins, per regalar i deixar somiar.
Per què no geure també a terra,
en lloc de caminar ignorant?
El racó de l'esperança per molts que persegueixen un xic més de sort. Un vell bruixot que regala il·lusió, anhels i somnis que eren sols ficció.
Diuen que només el somiador, vida i somni són del mateix color.
Color.
Doncs a aquesta hora, més enllà de la parròquia, volem parlar de bellesa. De bellesa en dos sentits, en B baixa i en B alta. Per què no fer-ho? Per què no ajuntar aquests dos conceptes? És per això que ens visita avui la Patrícia. La Patrícia és consultora de bellesa. Què tal? Molt bon dia, buenos días.
Hola, bon dia.
Tu treballes en Mary Kay, eh?
Yo trabajo en Mary Kay.
¿Qué es Mary Kay, antes de todo?
Mary Kay es una empresa que se crea en los años 60 con un lema, enriquecer la vida de las mujeres. Fue creada por una mujer visionaria. Y de alguna manera Mary Kay no es solo una empresa, es un negocio que ayuda a las mujeres a desarrollarse. Hombres también, por supuesto, pero se creó como un concepto para la mujer.
Cuando hablamos de consultora de belleza, ¿de qué estamos hablando?
Cuando hablamos de una consultora de belleza, hablamos de un concepto, de normalmente es una mujer, aunque también hay caballeros ya en el negocio, una mujer que se encarga de ayudar a otra persona a sentirse bien, a sentirse guapa. Y no solo a sentirse guapa por fuera, de verdad. Esa es una sensación que nos ayuda como consultora de belleza también a enriquecernos por dentro. Porque cuando consigues que alguien mejore su aspecto, mejore su autoestima, de alguna forma es un regalo el que te está haciendo también a ti.
Por lo tanto, a quererse más.
Totalmente, mismo. Absolutamente.
¿Qué hace falta para ser consultor de belleza?
Para ser un consultor de belleza, técnicamente es muy sencillo, porque es una compañía que te lo pone muy fácil. De alguna forma, el reto con el que te encuentras cuando quieres desarrollar este negocio y ser una consultora de belleza, el reto que te encuentras es contigo mismo. Es decir, atreverte a luchar de alguna manera con tus limitaciones. De alguna manera también te encuentras con presiones. Uh-huh. Cuando no vienes de este sector o cuando vienes de un sector, como en mi caso, que venía del mundo financiero, absolutamente nada que ver con el mundo de la cosmética. Entonces, de alguna manera, el concepto de consultor de belleza viene de... O sea, para desarrollarlo, de alguna manera, como te decía, es atreverte. Atreverte a crecer en todos los sentidos, sobre todo personalmente.
¿Emprender es fácil en este país? ¿Emprender tu propio negocio?
Emprender es una palabra que me fascina. Y esto no lo he podido decir siempre, porque vengo de empresas en las que yo trabajaba por cuenta ajena. Ser emprendedor tiene muchas connotaciones. Es fácil si de alguna forma lo trabajas y crees que puedes conseguirlo. Y te gusta lo que haces, porque emprender algo que realmente no te apasiona es mucho más complicado. Pero cuando haces algo que te gusta, yo personalmente dejé de trabajar. Dejé de sentir que trabajaba hace 8 años y medio. Entonces, cuando tú emprendes algo que te gusta, hay que persistir, por supuesto, porque te vas a encontrar, con un montón de inconvenientes o de desafíos. Pero que sea fácil o difícil, por supuesto, depende también de tus posibilidades económicas o si lo que vas a desarrollar requiere inversión, pero también depende mucho de cómo tú afrontes esa emprendeduría.
¿Cuál es el movimiento Yo Puedo?
El movimiento Yo Puedo es un concepto muy americano, que en nuestra compañía está muy instaurado y que te ayuda de alguna forma a creer en ti. Es un movimiento que ahora está muy de moda la palabra empoderamiento, pero que te ayuda a generar autoestima, a creer en ti, a creer que tú puedes hacerlo. De hecho, Mary Kay siempre decía, si crees que puedes, puedes, y si crees que no, estás en lo cierto. Es atrévete a soñar. Cree que puedes, cree en ti, cree que puedes hacerlo, por supuesto, ponle acción. No solo con creer es suficiente. Pero si crees, lo creas y le pones acción y las cosas suceden.
No sé si Mary Kay, ahora me explicabas toda la historia, ¿no?, de cómo se creó Mary Kay, y me explicabas un poco esto de creer en ti, y mientras me hablabas yo pensaba en el sueño americano. Sí. ¿Ha transportado ese sueño americano a todo el mundo?
¿A todo el mundo en la compañía?
En la compañía y fuera de ella, es decir...
Sí. Mary Kay a día de hoy está en 40 mercados, en más de 40 mercados. Se crea en 1963 por una mujer, Mary Kay Ash, una mujer que fue visionaria, con una vida que no fue fácil, y que cuando crea esta compañía, lo crea como concepto. Cuando digo como concepto, me refiero a que su lema era enriquecer la vida de las mujeres. En aquel entonces, hay que ponerse en situación, años 60, América profunda. La mujer no trabajaba, por lo general. Y de alguna manera crea este concepto, ¿para qué? Pues para ayudar a las mujeres a desarrollarse, a emprender, a luchar por desarrollarse profesionalmente y no tener que renunciar a su vida personal. Y esto, a día de hoy, lo ha conseguido. Está en más de 40 mercados, es una forma de vida. Yo lo llamo el estilo de vida Mary Kay, porque te cambia la vida.
¿Somos lo que hacemos en nuestro día a día?
Me gusta mucho esa pregunta, porque yo no siempre ha sido así. Es decir, de las empresas en las que yo he trabajado o en las empresas de las que vengo, yo tenía muchas máscaras. Sigo teniendo máscaras, pero cada vez menos. Entonces, de alguna manera, claro, en mi caso concreto, además, no solo tengo una cartera de clientas a las que mimo, también tengo un equipo que lidero. Y, como te decía, pues también se refleja ahí tu forma de hacer. Yo necesito, de alguna forma, cuidarme. Y no solo cuidarme físicamente, sino cuidarme internamente, espiritualmente. Porque de alguna forma me siento responsable. Responsable de personas a las que lidero. Y es muy interesante.
Por lo tanto, nos hemos de querer a nosotros mismos externamente, que es lo que nos decías, interiormente, que es lo que también nos decías, y en lo que hacemos. Hemos de creer en lo que hacemos.
Hombre, es fundamental. Cuando crees en lo que haces, es un poco lo que te decía, dejas de tener esa sensación de esfuerzo. Simplemente te pones a ello. Te entregas a la persona que tienes enfrente. En el caso mío, yo tengo dos formas de entregarme: a través de mis clases del cuidado de la piel con mis clientas, a través del asesoramiento y de hacerlas sentir importante, y con equipo, pues a liderarlos de la mejor forma que puedo. Y para ello, pues te formas, por supuesto, y también es un regalo diario lo que tienes con este negocio. Parece que soy una friki.
No, quien me ha escuchado y quien me escucha hoy. Porque me estás hablando y me vienen muchas ideas a la cabeza, ¿sabes? Por ejemplo, seguro que te ha venido gente, o si no te lo pregunto, ¿te ha venido gente que vaya a una entrevista de trabajo, por ejemplo, y se sienta más segura gracias a Mary Kay y diga, oye, me ha salido mucho mejor, he creído más en mí?
Totalmente. Y de hecho pasa. Hay empresas que ya conocen Mary Kay, y cuando tú en tu currículum pones que eres consultora o has sido o sigues desarrollando el negocio y quieres buscar una fuente alternativa de ingresos por lo que sea, de alguna manera ya saben de dónde vienes, ya saben cuál ha sido tu proceso, porque en este es un negocio, eres emprendedora, y para ser emprendedora pues requiere de unas fortalezas que si no las tienes de forma natural las vas adquiriendo. Es una empresa que se dedica mucho a cultivarte, pero solo si tú decides hacerlo. No se te impone nada, y es algo que a mí me fascina.
Por lo tanto, ¿qué aporta Mary Kay a la vida de las mujeres?
¡Buah! Increíble. Lo bonito de Mary Kay es que aporta a cada persona lo que necesita en cada momento. Y esto es increíble. Es decir, hay un buffet muy amplio en Mary Kay. Tú puedes decidir ser consultora de belleza en Mary Kay por varios motivos. Yo ya he contado, yo entré por dinero. Soy una persona que siempre me ha gustado ser independiente, por un tema de creencias, por un tema familiar, por lo que sea. Pero yo lo que he encontrado en Mary Kay es que todas las personas que quieran darse la oportunidad de crecer a todos los niveles, primero personalmente, profesionalmente y económicamente, tienen cabida aquí. Porque puedes decidir entrar en Mary Kay porque necesitas relacionarte. ¿A qué me refiero con relacionarte? Muchas de nosotras tenemos niños y te enfocas la vida, o muchas personas enfocan la vida básicamente en sus hijos, y cuando llega el momento que los hijos vuelan, de alguna forma te sientes que te falta algo o que tu vida necesita que te aporte algo más. Y en ese camino puedes desarrollar el negocio. Teniendo la edad que tengas, puede ser con 20, 18, o 60, 70, o 80 años.
Me decías, hay hombres que ya empiezan a tomar el camino de la belleza también, ¿eh?
Hombre, yo siempre lo he dicho. Los hombres que han entrado en esta compañía y ven el potencial de desarrollo que se tiene a todos los niveles, son muy inteligentes. Porque de alguna manera es un mundo de mujeres. Pero cada vez los hombres, como clientes, se cuidan más. Pero ya no se cuidan más solo por estética, Joan. Se cuidan porque es una necesidad. Solo el 20% del envejecimiento es causado por el paso del tiempo. El otro 80% que está relacionado con qué, con el estrés, con el tipo de vida que llevamos, con la polución, con la alimentación, no tiene nada que ver con el paso natural del tiempo. Y esto ya el hombre también lo sabe. Y le gusta cuidarse. Pero como te decía, con esa forma de cuidarse, de sentirse mejor.
¿Y esto empieza ahora? ¿Este cambio de los hombres empieza ahora, en el siglo XXI?
Sí, yo creo que básicamente...
Hemos dado cuenta tarde.
Bueno, nunca es tarde. Yo siempre digo nunca es tarde. Siempre es bueno. Siempre ha habido hombres que se han cuidado. Esto es genial. Pero que sí, que ahora ya no se ve como el concepto tan frívolo de me utilizo cremas y de alguna forma lo escondo. No, es que no hay que esconderlo. Es un tema ya de higiene. Es un tema médico, de alguna manera.
Vamos a filosofar un poquito.
Joan, me encanta.
¿Qué es la belleza?
¿Qué es la belleza?
Y te lo pregunto porque lo que es bello para mí, para el técnico puede ser otra cosa y para ti puede ser otra cosa.
Precisamente esto. Para mí no hay una belleza única. Es decir, ¿no te ha pasado alguna vez, Joan, que conoces a alguien y hablo ahora del juicio, que es algo que bueno, es una de las cosas que estoy trabajando? Ese juicio inicial, ese enjuiciamiento de esta persona es tal cual. Y de alguna manera vivimos en una sociedad en la que es perfecta, la sociedad en la que vivimos es perfecta, pero en la que el canon de belleza al uso es muy determinado. Para mí la belleza, ¿qué es? Es eso, yo siempre he dicho, mi marido es una persona, aparte de maravillosa, es muy atractivo. ¿Qué significa? No me canso nunca. ¿En qué sentido lo digo? Pues que tiene algo. pues cuando conoces a alguien, ese algo especial puede ser su forma de hablar, puede ser su forma de moverse, puede ser la forma de relacionarse, puede ser su mirada. Uh-huh. A mí me parece fascinante, fascinante.
Pero me estabas hablando y me acordaba de mi padre, que decía siempre a mí, me gusta mucho Julia Roberts, pero si le separas los ojitos, la nariz y las orejas, no es tan guapa en general.
Claro, porque te quedas solo en la parte más estética. Pero a eso nos dedicamos en Mary Kay. No solo a través de una clase una clienta sale favorecida y aprende a pues esos truquillos de belleza que le hacen sentirse más favorecida. De alguna forma, nuestro objetivo cuando tenemos clientes en nuestras clases es que cuando salga, salga diferente de cómo ha entrado. Pero no solo físicamente, sino que haya sentido pues que la tratas de forma especial, que realmente te preocupas por descubrir cuál es su necesidad. Y muchas veces su necesidad no es la estética.
Por lo tanto, ¿cuál es el objetivo de la cosmética?
El objetivo de la cosmética, claro, el objetivo de la cosmética depende para quién. En mi caso, el objetivo de la cosmética es acompañar, ayudar a las personas pues a sentirse, como te decía, un poco mejor. Porque es verdad, y en el caso de la mujer, y yo hablo en primera persona, cuando tú te miras al espejo y te ves mejor o favorecida, pisas más fuerte. No sé cómo explicarte, te sientes como más, con más ganas. Es como más, de alguna forma te sientes capaz de hacer más cosas. Vale que puedes pensar que es un disfraz, pero al verte reflejada en el espejo dices, vamos para adelante.
Cosmética hecha con ciencia, por lo tanto no dejamos de hablar de este concepto de ciencia. ¿Qué es la ciencia para la cosmética?
Yo creo que va muy de la mano. Siempre han ido de la mano, pero más que nunca ahora. O sea, ciencia y cosmética lo que ayudan es, precisamente, ¿te acuerdas que te decía lo del 20%? Uh-huh. Pues ¿qué va a ayudar? Pues a que la gente, cada vez aparecen más problemas en la piel, pues que se puedan paliar y que ocurra antes. O sea, la concienciación es más, cuídate antes de que ocurran las cosas. Hoy día el sol, vivimos en este caso en Barcelona, una ciudad maravillosa, donde el sol prácticamente brilla todos los días. Pues el sol es maravilloso para nuestra piel, para nuestro organismo, pero también tiene las partes que no son tan positivas. Entonces, tener concienciación de este tipo de cosas, a través de la cosmética, ayuda a protegerse y a evitar problemas en el futuro.
¿Esconde la cosmética la vejez?
Vuelvo a lo mismo. O sea, Joan, depende de la campaña publicitaria que veas, en Mary Kay no lo siento así. Es decir, yo tengo muchas clientas de distintas edades y eso me gusta también. Me gusta mucho tener una clienta de incluso 14 años y dirás, ¿una clienta de 14 años? Sí, ya empieza con granitos, ya empieza tal. Las madres además sienten que tú las aportas y las ayudas porque no les hablas del maquillaje como algo superfluo, sino le conciencias de alguna manera antes de llegar al maquillaje a cómo cuidarse la piel para el resto de tu vida y que va a ir cambiando. Tengo clientas de mayor edad. Tengo clientes, hace poco organicé un taller en mi despacho, en mi espacio, con personas de a partir de 60. Y fue gratificante, divertido, porque aprendíamos a cómo cuidarse la piel a través de un masaje facial con vitamina C. Porque de alguna manera la piel, o sea, la cara, en este caso, tiene muchos músculos, tiene más de 30 músculos. Y eso te ayuda de alguna forma, pues con este masaje, pues a mejorar el aspecto de la piel. Pero una piel que pasan los años y está bien cuidada, a mí me parece una maravilla.
El trabajo difícil de una consultora de belleza, de Mary Kay, es romper precisamente con estos ítems tan tópicos, con estos slogans de esconde tu vejez, las arrugas no...
Claro, yo aquí te hablo, Joan, en primera persona. Por supuesto, en este negocio es amplísimo la cantidad de personas que entramos en él. Y cada una decide a qué público te dedicas. Yo te diría que me enfoco más en la persona que tengo enfrente. Si es una persona que lo que busca es sentirse bella y lo único que busca en ello es utilizar productos que le ayuden a ello, es perfecto. Si tengo personas que no se maquillan o que no se han cuidado la piel nunca y lo que buscan es una rutina sencilla, también es perfecto. O sea, es amoldarse de alguna forma a las necesidades que tiene la clienta. Y luego, ¿qué busca una clienta cuando viene a verte? Busca saber qué beneficios le va a aportar el tratamiento o los productos que le estás mostrando, cómo tiene que aplicárselo y cuánto le va a costar. Y luego conseguir que consiga esa rutina, o sea, lograr que esa rutina la instaure en su vida.
Déjame que te haga dos preguntas quizá un poco más personales, pero que me llamaban mucho la atención por cosas que decías. Por ejemplo, tú llegaste del mundo financiero y fuiste a trabajar a Mary Kay como consultora de belleza. Ahora, ¿cuáles son los planes de futuro?
Los planes de futuro, buah, me encanta esa pregunta. Nunca me he sentido más ilusionada. O sea, yo llegué, como os decía, a este negocio por un crecimiento profesional, sin tener que renunciar a mi vida personal. Vine por dinero, eso ya lo tengo, ya lo he conseguido. Y algo que me fascina y me tiene enamorada es saber en qué tipo de mujer me voy a convertir, porque no tengo absolutamente nada que ver con la mujer que era hace 8 años y medio, y por el camino encontrarme con esas personas que quieran desarrollarse. Yo tengo un equipo maravilloso, profesional, que aprovecho para dar aquí un beso a todo el equipazo. Mucha gente está fuera de aquí, de Barcelona. Pero busco eso, encontrarme con esas personas que quieran darse la oportunidad de crecer. No hace falta tener conocimientos. Como bien dices, Joan, yo no tenía ni idea. Yo vengo del mundo financiero. Absolutamente nada que ver. He aprendido por el camino, no solo a utilizar un tratamiento, que eso se puede conseguir incluso como clienta, sino a empaparte y enamorarte de esta filosofía de empresa que ayuda a eso, a crecer. Mi objetivo es crecer, crecer a todos los niveles. Y me siento tan ilusionada que nunca pararé.
Me hablabas también de la belleza espiritual como una de las de los ítems que quieres remarcar, ¿eh? ¿Eres creyente?
Soy creyente y puedo decir a día de hoy que soy creyente. Y si me llegas a hacer esta pregunta, Joan, hace tiempo te hubiera contestado de otra forma diferente. También tengo que agradecer a Mary Kay que me haya dado la oportunidad de tener el tiempo para poder desarrollarme en este sentido. ¿Por qué te digo esto? Yo fui a un viaje a Bosnia, estuve en Medjugorje, y la vuelta me cambió, o sea, me transformó. O sea, yo lo que sentí allí es algo muy especial. Y decirte también que fíjate si creo que el año pasado, en julio del año pasado, con 45 años me confirmé.
Mira qué bien. Yo pensaba que yo era el tardío. Ara, va, jo també ho faig públic i diré que jo vaig fer-ho tan tard com als 23 anys. A los 23 anys me confirmé i me dijeron, uy, però pues ja vas tarde.
Pues fíjate, o sea que sí.
¿Cómo influye eso en tu trabajo?
De manera muy positiva. ¿Qué te decía antes? Cuando lideras un equipo, cuando tienes una cartera de clientes, no lo considero solo trabajo. Entonces, de alguna forma, cuando te sientes responsable de, bueno, pues lideras equipos, ahí eres su líder. Uh-huh. Y de alguna forma, cuando eres su líder, tienes que cuidarte. Y no solo físicamente para estar bien, sino tienes que trabajar tu parte. En mi caso, me ayuda muchísimo trabajar mi parte espiritual para estar centrada, para estar bien. Para que cuando tienes que, de alguna forma, ponerte al frente de este equipo y ayudar a personas que están pasando pues desafíos como los paso yo o como los que ya he pasado como consultora de belleza, pues tener, de alguna forma, la claridad, la nitidez, la paz que me aporta a día de hoy el ser practicante creyente y sentir de alguna forma que estoy acompañada.
¿Cómo podemos darle la importancia necesaria a la belleza, la importancia que necesita para cada uno de nosotros, sin caer en la belleza excesiva, ¿eh? sin caer en centrarnos demasiado solo en la belleza?
Es que esto es muy personal para cada uno. Esto es como el deporte. Hay personas que necesitan el deporte como el comer y de alguna forma cruzan la línea ya de convertirse en una obsesión. Pues en el tema de la belleza, la cosmética, yo creo que es un poco igual. Por eso digo que estar bello, sentirse bello es más importante que lo que te ven los demás. Porque hay personas que yo tengo a mi alrededor que se sienten maravillosamente bellas sin nada. Y es perfecto. Entonces, yo de alguna forma, ¿a quién me dirijo? A todos los públicos. ¿A quién ayudas? Como ella se sienta, sin obsesionar a nadie. Yo no seré la persona que intente, de alguna forma, decirte lo que necesitas si tú no sabes lo que quieres. Eres tú la que, de alguna forma, me tienes que decir qué es lo que quieres y cómo quieres conseguirlo.
Oye, Patricia, ¿cómo te encontramos? ¿Cómo nos ponemos en contacto contigo?
Pues podéis hacerlo a través de mi página web, que es www.marykay.es/Patricia de Esteban. Se repite la E en Patricia de Esteban. O si queréis, os puedo dejar mi número de teléfono.
Venga.
Es el 670-42-3809.
Doncs ja ho sabeu, 670-42-3809, amb la Patricia, consultora de bellesa, n'hem parlat, i si en voleu parlar més, podeu trucar-la a partir d'ara mateix. Patricia, com sempre, un placer.
Moltíssimes, moltíssimes gràcies.
Hasta la pròxima.
Més enllà de la parròquia, els dissabtes a 1:00 PM, a Ràdio Estel.
Sembla que els sorolls d'aquesta gran ciutat es fan música per tots els que volen ballar. Ves agafant forces, no penso perdonar. Saps que vaig guanyar l'aposta i et toca pagar. Aferrat al teu sentit de la formalitat, portaràs una corbata i desentonaràs. No preguntis tant a on anem aquest cop. Si no penses explicar-me,
acció si només escoltes el que et dicta la raó. Fes-li cas, llença el rellotge i viu aquesta nit on acaba el sol que il·lumina el meu món, on comença la festa, una nit on acabo jo, on comences tu, on comencen i acaben.
Doncs avui hem arribat fins aquí, fins a més enllà de la parròquia. Si volen més programa, més entrevistes, més experiències en la fe cristiana, ja ho saben, el proper dissabte a la una del migdia. Mentrestant, rebint salutacions cordials del nostre tècnic, Antoni Huguet, la responsable de producció, Virginia Espadaler, i qui els ha parlat, Joan Trias. Que passin una molt bona setmana.
Més enllà de la parròquia, amb Joan Trias. BMO Advocats, assessorament jurídic global i integral. Som al carrer Balma 171 de Barcelona. A BMO Advocats mantenim sempre el compromís d'una total transparència i una feina personalitzada i de proximitat amb el nostre client. Sempre informat, sempre actualitzat, sempre acompanyat. Troba'ns al 93 453 61 90 i a bmoabogados.es. BMO Advocats, perquè tu tries confiança.
Ràdio Estel.